Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, preestiuenc. Ulleres de sol i màniga curta al migdia, tant avui com al cap de setmana.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
Avui és divendres, dia 31 de maig, últim dia de la setmana, i avui és moment de saber què ha passat a la comarca. Ahir us comentàvem un tema que està preocupant a tot Sant Feliu de Guíxols i també a diferents municipis de la comarca, com a la Bisbal, però també a la província de Girona, perquè diferents escoles de P3 es podrien quedar, o més ben dit, es podran quedar, si la Generalitat acaba tirant endavant la seva idea, de tancar els grups de P3. Una d'elles és l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols. Ahir vam poder parlar amb en Daniel Puntonet, el president de l'AMPA de l'escola Gaziel. És un tema que preocupa perquè ara mateix estem afectant a l'educació dels més menuts, els de P3. Però ahir també vam saber que la Universitat Autònoma de Barcelona alerta que la falta de finançament públic posa en perill el funcionament. Ja són dos branques de l'educació que estan en perill. P3, el primer any de tot d'educació principal no obligatòria, però recomanable, i la universitat, tampoc obligatòria, però cada dia més recomanable i més útil. Des de la UAB denuncien que des del 2011 tenen el pressupost congelat i abans s'han fent servir 360 milions d'euros i ara, des de les retallades al 2011, només són 300 milions d'euros. Només, aviam, són 60 milions d'euros de diferència, però això està implicant que no puguin fer servir, no puguin ensenyar de la millor manera i hagin de renunciar al progrés. És el que deia la Margarita Arboix, la redactora de l'Autònoma, ahir durant una roda de premsa, on explicava que les universitats són el motor fonamental de l'evolució, de la innovació, de la riquesa social i de les millores en la sanitat. Per tant, són un sector imprescindible per qualsevol país. És així, és un sector imprescindible. A la comarca, malauradament, no podem tenir aquest sector imprescindible, però sí que tenim les escoles de P3, el primer curs escolar pels més menuts, i ara mateix està en perill a diferents indrets de la comarca. Són les 8 i 4 minuts, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM a Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I quan passen 5 minuts de les 8 de matí, fem un repàs als titulars de la comarca. Comencem parlant d'educació, perquè la tancada indefinida de l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols d'aquesta tarda serà per evitar el tancament del grup de P3. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia, Daniel Puntonet, president de l'AMPA de l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols, ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà que la tancada durarà fins que la Generalitat oficialitzi el tancament del grup de P3 al centre educatiu.
Gràcies, Dani. I avui us parlarem d'una altra protesta educativa que també es farà demà. La de les famílies de l'Institut Escola de Verges, que ja fa temps que reclamen millores, que són urgents. I fem un repàs, encara més, a més titulars, a les 8 i 6 minuts del matí, sobre les conseqüències de les eleccions. Hem tingut un tomb a cursar per un error de la web de resultats del Ministeri de l'Interior. Dani Cortés.
Raül Iruela, de FemPoble, serà alcalde, tot i que els resultats provisionals que va fer públics el Ministeri deien una altra cosa. Les persones que han viscut aquesta situació l'han viscut amb estupefacció pel surrealisme que suposa. De totes maneres, cursar no ha estat una excepció en tots aquests errors de la web de les eleccions. Casos com aquest s'han multiplicat arreu de l'Estat.
Gràcies, Dani. I avui es formaran, per cert, les càmeres de comerç de Sant Feliu de Guíxols i Palamós.
Supermatí, a Ràdio Capital.
I a Sant Feliu de Guíxols només hi ha un únic candidat, que és l'empresari casanenc Eduard Bosch. Dani.
Forma part de la cambra des de 2006, quan va integrar-s'hi com a vocal de la Junta. Des de 2010 ha estat vicepresident segon del comitè executiu encarregat de l'àrea d'internacionalització. El seu projecte com a candidat únic consisteix a ajudar les pimes a internacionalitzar-se i donar suport als petits comerciants.
I Palamós regularà l'accés amb vehicle motoritzat als espais naturals de Castellcapreig i de Salguer Pineda d'en Godi. Helena Santín, bon dia.
Bon dia. La mesura es va iniciar per Setmana Santa. Des de llavors s'ha repetit cada cap de setmana. Ara bé, a partir d'aquest dissabte, 1 de juny, s'aplicarà cada dia. Això es mantindrà fins a finals d'estiu i mentre perduri el risc d'incendi forestal. D'altra banda, també sortiran totes les places del nou aparcament de Castell, que acollirà uns 600 vehicles.
Gràcies, Helena. I també amb tu, demà s'activa el servei de salvament i socorrisme a les platges de Castell Platja d'Aro. Bon dia de nou.
Bon dia, l'equip de socorristes serà d'entre 11 i 23 professionals. Tot variarà en funció de l'afluència de banyistes. També hi haurà punts de socors, cadires de vigilància, embarcacions de rescat, desfibriladors i braçalets per identificar els infants. Durant el mes de juny el servei serà de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda. El juliol i l'agost s'allargarà fins a les 7 de la tarda.
Gràcies, Helena. Comença el projecte Camins Escolars Segurs a la Bisbal d'Empordà. Miquel 40, bon dia.
Bon dia des de la Bisbal. Aquesta iniciativa té l'objectiu de fomentar valors com la sostenibilitat, la responsabilitat i també la seguretat.
I pavimenten l'accés a l'estadi municipal de Palafrugell, al Vallejide.
L'estadi municipal de Palafrugell ja té nova cara després de la pavimentació de 7.000 euros que ha fet l'Ajuntament del municipi amb romanent de la tresoreria.
Gràcies, Alba Lejide. I darrer dia del mes de maig que acaba amb sol. Podem parlar ja de calor. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia. Ens acomiadem del maig amb un temps pràcticament estiuenc. El sol dominarà, la temperatura serà càlida bona part del dia, amb valors màxims que arribaran o fins i tot superaran els 25 graus. La temperatura mínima, per la seva part, es situarà entre els 12 i els 14 graus. La situació anticiclònica d'estabilitat atmosfèrica es mantindrà tot el cap de setmana, amb temperatures càlides o fins i tot caloroses al migdia.
Gràcies, Albert. 5 minuts per un quart de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Una pausa i tornem.
Obre la porta a una segona residència a l'Empordà. Coneix els nostres pisos des de 127.500 euros. Informa de servihabitat.com o a una oficina CaixaBank.
Del 5 al 9 de juny, viu la màgia a Torroella de Montgrí amb la Fira Internacional FIMAC. Deixa't il·lusionar per la màgia als carrers, el mercat màgic, la màgia singular, la màgia Tres Estrelles, els tallers de màgia i els grans espectacles a l'Espai Ter. Noel Galant, deixeble del Mago Pop, la gran gala internacional i l'impactant Junque. Ho has de viure en persona, perquè FIMAC és la màgia. Més informació i venda d'entrades a fimac.cat.
Festes de primavera de Palafrugell, 57è Carrusel Costa Brava, del 24 de maig al 9 de juny, amb un ampli i variat programa d'activitats que podeu consultar a palafrugellcultura.cat, Facebook, Instagram i a l'aplicació Palafrugell al mòbil. Festes de primavera de Palafrugell, no te les pots perdre, t'esperem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Supermatí a Ràdio Capital.
Els diferents professors i els familiars dels alumnes de l'Escola Gaziel a Sant Feliu de Guíxols faran una tancada aquesta tarda de manera indefinida. El motiu, el Departament d'Educació tancarà diferents grups de P3 a la província de Girona, com hem explicat a la portada d'aquest divendres 31 de maig. La manca de, asseguren des de la Generalitat que és la manca de natalitat la que ha portat al tancament de P3. Fonts de l'USTEC asseguren que entre l'Escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols i la Masclada a la Bisbal d'Empordà es podrien veure afectats uns 30 docents. Dani Cortés.
A Ràdio Capital de l'Empordà hem parlat amb Daniel Pontonet, president de l'Associació de Mares i Pares dels Alumnes de l'Escola Ganxona. Després de rebre l'avís fa unes setmanes del tancament d'una línia de P3 per part de la Generalitat, l'AMPA s'ha mobilitzat. Asseguren que, tot i haver parlat que els números donen la raó, el departament ja en té la decisió presa. Pontonet, al supermatí de Ràdio Capital.
En tot el municipi hi havia una oferta de 236 places, hi han hagut unes 200 inscripcions, hi han hagut 42 alumnes al Sant Josep del Cor de Maria, 32 alumnes al Gaziel, 37 alumnes a l'Ardenya, 36 a l'escola Valdiri i 53 a l'estació. Per tant, hi han alumnes suficients per no haver de suprimir la línia que en aquest cas tocaria l'escola Gaziel.
De cara a la tancada d'avui, a la tarda, ja han rebut el suport de famílies d'altres centres ganxons. Cada família haurà de portar el seu kit de supervivència i la idea és fer activitats fins dilluns a les 8:30 del matí. Aleshores, la tancada s'aturarà per les classes i es reprendrà a les 4 de la tarda, després de l'horari lectiu. Una tancada que és indefinida fins que el govern oficialitzi el tancament d'un grup de P3 a l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols. El president de l'AMPA.
Com que oficialment encara no han rebut el comunicat, nosaltres estem disposats a lluitar-ho fins al final i arribar amb tot el suport que tenim, doncs, fins on creiem necessari totes les famílies.
Exigeixen una educació de qualitat pels alumnes del centre perquè tancar la línia implica desplaçaments. Un desplaçaments, però, que incrementaran la ràtio d'alumnes per professors als altres centres infantils de Sant Feliu de Guíxols.
Moltes gràcies, Dani Cortés. I s'acaba el curs i s'intensifiquen les protestes al voltant de l'educació. Aquesta tancada indefinida a la Gaziel s'hi afegeix una cadena humana que es farà demà a Verges per exigir que es construeixi de forma urgent un nou edifici per a l'Institut Escola Francesc Cambó. Serà una cadena humana feta per alumnes i famílies d'infantil, primària i ESO. Per això, avui parlem amb la portaveu de les famílies, Irene Antolín. Senyora Antolín, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs, primer entenem, el centre té problemes greus, n'hem parlat altres vegades, aparentment a les classes, haver de fer classe al passadís, als barracons de l'ESO. Ha canviat alguna cosa en els últims mesos?
Bé, doncs pràcticament no. És a dir, sí que és cert que s'ha fet una petita intervenció a l'edifici d'infantil i primària, s'han fet els lavabos nous, perquè la situació al curs passat era absolutament insostenible, teníem constantment doncs avaries i reventons, etc. I aleshores, com que això era evident que s'havia de solucionar, el departament va reformar els lavabos de l'exterior dels patis. Però, bueno, les condicions, a part d'això, doncs segueixen sent les mateixes. Seguim amb un edifici infantil i primària on els alumnes no hi caben i els alumnes de secundària segueixen amb barracons. I el pitjor és que no tenim compromisos en ferm. Sí que sabem que pel departament mantenen les nostres queixes, les escolten, han vingut a l'escola, hem fet reunions, vull dir, hi ha predisposició, però no hi ha res en ferm. Seguim sense tenir un compromís ni res.
Clar, aquesta és l'escola de Verges, l'Institut d'Escola Francesc Cambó, però de quants municipis hi ha nens a l'escola? Hi ha més gent? Només són gent de Verges?
No, tots, o sigui, hi ha 11 municipis en total que tenen com a referència l'escola de Verges. El que és Albons i Bellcaire tenen escola pròpia, infantil i primària, però després a secundària sí que els deriven a Verges, i després els municipis com, per exemple, Jafre, Colomers, Olives, bueno, La Tallada, Foixà, Parlavà, Rupià, tots aquests sí que tenen com a centre de referència des de P3 a Verges. Per tant, estem parlant de molts municipis que estan afectats per les condicions d'aquest institut escola.
I clar, vosaltres només us han fet una remodelació als lavabos del centre, així petita. Creieu que funcionarà la vostra reivindicació?
Bueno, és que ens sentim que és l'única manera que tenim de que ens recordin, no? I d'estar permanentment al cap del departament i de que no ens oblidin, perquè la situació és dramàtica. De fet, tots els que ens estem reivindicant som conscients de que segurament les millores als nostres fills no les gaudiran, però, bueno, perquè és una cosa a molt llarg termini, segons ens diu el departament, però creiem que s'està cometent una injustícia, segurament perquè anys enrere no es van fer les previsions que tocaven, de veure com incrementaria, etcètera, el número d'alumnes, i que aquesta escola i altres doncs patirien aquestes conseqüències, i aleshores ara doncs els nostres fills ho estan patint, i creiem que és injust, i per tant és que ens sentim amb l'obligació de sortir al carrer i almenys de denunciar-ho.
Mm-hmm. Perquè, clar, tot i que el departament digui que és un procés a llarg termini, uh-huh. Us han comentat que sí que acabaran fent en l'edifici, o us han dit sí, ens ho estudiarem, què us han dit des de el departament?
Bueno, des del departament ens diuen que Corçà, que és un municipi que està també a la vora, també pateix un problema de massificació, i aleshores ells estan estudiant la viabilitat de construir un institut d'escola a Corçà i un institut d'escola a Verges. Però aquests dos edificis, que en dos casos necessitarien, doncs són edificis nous, perquè les instal·lacions que ara acullen a Corçà també són, no poden acollir un institut d'escola, i a Verges igual. Aleshores, diguéssim que ens construirien a la vegada. Això és el que ens han dit. Segurament part dels nens que ara van a Verges s'està estudiant, si no els haurien de derivar també a l'Institut d'Escola de Corçà. Però no ens donen un termini, ens parlen d'anys, però és que no ens donen un termini en ferm perquè no ho saben, i aleshores per nosaltres això és el que et desespera, perquè si almenys tinguessis on agafar-te de dir, però no hi ha cap termini en ferm de quan es farà.
I la preinscripció s'ha pogut fer sense problemes? S'han omplert totes les places? N'han quedat vacants?
No, la preinscripció s'ha fet sense problemes, com cada any, i no et sé dir exactament el nombre de places que hi ha demanades. El problema que té Verges és que hi ha molta matrícula viva, que en diuen, que és que sí que és cert que diguéssim, ara s'apunten els nens i s'apunta un número correcte, diguéssim, d'alumnes, però durant el curs van entrant alumnes constantment, també amb la mala sort que normalment sempre t'entren en aquells cursos que ja estan més massificats, i aleshores el departament, tots aquests alumnes nous, no dona resposta a nivell de docents. Vull dir, els docents te'ls assigna al principi de curs en funció de la demanda que has tingut, no? Del nombre de matrícules que has tingut al principi de curs, però no té en compte doncs aquesta matrícula viva. I Verges és un centre que és molt atractiu per el sistema que estan implantant a l'equip directiu, i també doncs perquè està ubicat on està ubicat, i les raons que siguin el fan molt atractiu, i fan doncs que constantment rebem moltes famílies doncs que volen venir a viure a la zona i que tenen com a centre de referència.
Clar, per reivindicar la creació del nou edifici, de la construcció del nou edifici, heu decidit fer una protesta, serà una cadena humana. Quina proposta de cadena humana serà envoltar els edificis que hi ha ara?
Bueno, la idea és, diguéssim, fer una cadena humana que vagi des del centre d'infantil i primària fins al centre de secundària, que els separen 700 metres i una carretera, que això també és una de les nostres reivindicacions, i aleshores per fer visible doncs això, primer la situació dels edificis, dels barracons i de l'edifici d'infantil i primària, i a més la distància que fa impossible que moltes activitats es puguin dur a terme. De fet, ja ho hem dit altres vegades, els nanos quan acaben sisè de primària es pensen que canvien d'escola, perquè clar, és que no senten que l'institut formi part de l'escola per la distància que hi ha, perquè si bé al claustre sí que es van puntuar les activitats que uneixen els alumnes, però se'n fan poques perquè és que ho fa inviable. Aleshores el que farem és unir aquests 700 metres, i després un cop arribem a l'edifici, als barracons d'ESO, que és on en teoria està previst que es construeixi el nou institut d'escola, el nou edifici, doncs dibuixarem unes lletres on digui SOS per recordar la situació, no? de la situació que tenim, i que de moment va estar estancada.
I una última pregunta abans d'acomiadar-la. Quan es farà? Sabem que es farà demà, però més o menys l'hora, al matí, al vespre, a la tarda?
Sí, tenim previst fer-ho a les 12. Demà celebrem la Festa del Drac, que és la festa de comiat de curs, en què celebrem famílies, alumnes i docents, i aleshores a les 12, això és a l'escola on ho fem, i a les 12 tenim previst parar i fer aquesta, entre 12 i 1, fer aquesta cadena humana.
Doncs,
sí.
Doncs, moltes gràcies per la trucada, senyora Antolín, i que vagi
moltes
molt
gràcies
bé
a vosaltres.
L'acció demà.
Per atendre'ns. Gràcies, moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Un quart i mig de les 9 del matí, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. I ara és moment de parlar d'eleccions municipals.
Eleccions municipals 2019 a Ràdio Capital.
Sí, ho heu escoltat bé. Eleccions municipals, perquè de les eleccions locals de diumenge passat us hem d'explicar un episodi ben curiós, per no dir una altra cosa. La sorpresa va ser majúscula a Corçà, quan, després del recompte electoral la nit del 26 de maig, la web que mostra els resultats provisionals del Ministeri d'Interior, que és qui s'encarrega de publicar-los, mostrava unes xifres que no tenien res a veure amb la realitat. Dani Cortés, com va anar?
Els primers resultats provisionals mostraven una victòria de la llista que ha governat els últims 3 mandats, més per Corçà, liderada per l'alcaldessa Carme Güell. Haurien obtingut 4 regidors, Fem Poble, Tots per l'Empordà en tindria 3 i el PSC 2. En canvi, les actes del recompte que tenien els qui havien assistit a l'obertura de les urnes deien una altra cosa molt diferent. La Junta Electoral de la Bisbal ha corregit i ha donat la victòria en Raül Iruela, de Fem Poble. Han obtingut la majoria absoluta de 5 regidors. Més, amb 4, serà l'oposició. El PSC queda fora del consistori. Les persones que han viscut aquesta situació l'han viscut amb estupefacció pel surrealisme que suposa. De totes maneres, Corçà no ha estat una excepció en tots aquests errors de la web de les eleccions. Casos com aquest s'han multiplicat arreu de l'Estat.
Gràcies, Dani. L'empresari Eduard Bosch és l'únic candidat a presidir la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Sant Feliu de Guíxols. Presentarà avui la seva candidatura. Comença, doncs, el procés de renovació de les cambres de comerç de les comarques gironines. Aquesta de la comarca gironina. Aquest divendres es farà també el mateix a Palamós.
Forma part de la cambra des de 2006, quan va integrar-s'hi com a vocal de la Junta. Des de 2010 ha estat vicepresident segon del comitè executiu encarregat de l'àrea d'internacionalització. El seu projecte com a candidat únic consisteix a ajudar les pimes a internacionalitzar-se i donar suport als petits comerciants. L'empresari Eduard Bosch va néixer a Cassà de la Selva, té 44 anys i dirigeix l'empresa Mainali, dedicada a la maquinària alimentària i que té la seu a Cassà de la Selva. Forma part de la cambra des del 2006, quan va integrar-s'hi com a vocal de la Junta. Des de 2010 ha estat vicepresident segon del comitè executiu encarregat de l'àrea d'internacionalització. El seu projecte com a candidat únic consisteix a ajudar les pimes a internacionalitzar-se i donar suport als petits comerciants. A les 10 del matí s'ha convocat la constitució del Consell Plenari sorgit del procés electoral dels darrers mesos. L'acte l'encapçalarà la secretària general d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Marta Felip. També es constituiran les comissions en què s'articularà l'activitat de l'ENS. Pel que fa als altres 6 noms que completen la candidatura al comitè executiu, el fins ara president Joan Puig ha acceptat continuar en una de les vicepresidències, que és la segona. Per la primera vicepresidència presenten Joan Casas, amb l'Ali Mas com a tresorera, i Pere Iac, Josep Mir, Albert Civils i Olga Vila com a vocals. Entre els plans també figura ampliar la composició del comitè i donar veu a més empreses que es vulguin implicar en el plenari per fer tots dos òrgans més participatius. El nou període s'estructurarà al voltant de diferents comissions paral·leles centrades en àmbits com ara el territori, la sostenibilitat, l'estat dels polígons industrials, indústria i noves tecnologies, el turisme, el comerç, la internacionalització, l'ensenyament l'ensenyament i la formació laboral i també l'arbitratge de conflictes. També mantindran línies d'actuació diversificades, com ara el Banc de Negocis o el Nàutic Vell, en què volen tirar endavant millores en sostenibilitat, com ara punts de recàrrega de les embarcacions alimentats amb energia solar. També volen aprofundir en la col·laboració amb els 7 municipis de referència.
Gràcies, Dani Cortés.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Tres minuts per dos quarts de nou del matí, Palamós regularà l'accés en vehicle motoritzat als espais naturals de Castellcabroig i de Salguer Pineda d'Engori. La mesura es començarà a aplicar demà mateix. Ara bé, ja portava uns mesos en proves. Des de quan això, Helena Santín?
Doncs bé, la mesura es va iniciar Setmana Santa. Des de llavors s'ha repetit cada cap de setmana. Ara bé, a partir de demà serà cada dia. Això passarà fins a finals d'estiu i mentre perduri el risc d'incendis forestals. La restricció afectarà els propietaris de cotxe i de moto que no resideixin o no tinguin alguna propietat a la zona. Pel que fa als veïns, que sí que poden entrar-hi amb els seus vehicles, l'Ajuntament els demana la màxima col·laboració. El consistori porta uns quants anys aplicant aquesta mesura durant el període de primavera i d'estiu. L'objectiu final és potenciar l'ús sostenible dels espais litorals naturals i alhora vetllar per la seva preservació. D'altra banda, també s'obriran totes les places del nou aparcament de Castell, que acollirà uns 600 vehicles. Deixant el cotxe en aquest nou estacionament, es podrà accedir a peu a la Cala Canyers, Cala Senyà, Cala Estreta, a les cales de la zona del Crit i a la platja de Castell. També s'han tancat els camins interiors que a través del pont de la Presa donen accés a la plana de Castell.
Gràcies, Helena. I també demà s'activarà un altre servei, però a les platges de Castell i Platja d'Aro. Es tracta de salvament i socorrisme.
L'equip de socorristes que vigilen la sorra i l'aigua serà d'entre 11 i 23 professionals. Tot variarà en funció de l'afluència de banyistes. També hi haurà 5 punts de socors, 7 cadires de vigilància i una torre, una embarcació de rescat, 5 desfibriladors fixos i braçalets per identificar els infants. A la Cala del Pi, en aquest cas, hi haurà un punt autònom de SOS. Durant el mes de juny, el servei serà de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda, mentre que el juliol i a l'agost s'allargarà fins a les 7 de la tarda. En els darrers anys, el consistori sempre ha posat en marxa aquest servei a principis de juny. Està gestionat per l'empresa Proactiva. Fins a finals de setembre, el municipi tindrà mobilitzats una cinquantena de professionals de la seguretat i del salvament, però també de neteja. Estaran distribuïts per la Platja Gran, Sa Conca, Cala Rovira i Cala del Pi. Tots aquests serveis s'emmarquen en el programa Fem Platja, que manté el pressupost de més de 700.000 euros.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
Dos quarts de nou del matí.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
A la Bisbal han implementat un nou servei per marcar els camins segurs per anar a l'escola, com ens explica en Miquel 40.
La Bisbal ha posat en marxa el projecte Camins Escolars Segurs, una activitat que consisteix en decorar, intervenir i marcar el camí segur proposat mitjançant cinta adhesiva per tal que habitants, escoles i comerços vegin de manera real i temporal el recorregut amb els punts clau del recorregut dels camins escolars segurs. La ruta definitiva se senyalitzarà amb ceràmica i aquest serà el proper pas que treballarà l'associació La Volta amb els infants de la ciutat. L'objectiu de la iniciativa, que ha impulsat l'àrea d'ensenyament i el Consell d'Infants Municipal, és fomentar un camí segur a l'escola, però també pretén fomentar altres valors implícits que generin una estratègia pedagògica que alhora promou valors com la sostenibilitat, la responsabilitat i la seguretat. També vol desenvolupar la consciència crítica dels ciutadans. Per tal de poder realitzar el projecte, durant els mesos d'abril i maig es va fer una fase de diagnosi a través d'enquestes a tot l'alumnat de la ciutat, de reunions amb persones tècniques, entitats, AMPAs, directors d'escoles i responsables de diverses àrees consistorials. S'ha fet ja una primera proposta de camins escolars segurs.
Gràcies, Miquel. I l'Ajuntament de Palafrugell ha estat ultimant aquests últims dies diverses millores a les instal·lacions esportives, concretament ara realitzant la pavimentació de l'entrada de l'estadi municipal de Palafrugell al Vallejide.
L'obra consisteix en la pavimentació de l'accés a les graderies i vestidors de l'estadi existent, fet que té com a objectiu mostrar una continuïtat amb la pacificació que es va fer en el seu moment de l'entrada del pavelló de patinatge situada just al costat de l'estadi. En paraules del regidor de l'àrea d'esports, Lladó, aquests canvis milloren l'accés a l'estadi municipal de Palafrugell i permeten un estalvi anual en neteja i manteniment, ja que anteriorment aquest espai era de terra i creava certes problemàtiques. Ha dit. En total, s'han invertit 7.000 euros provinents dels diners que quedaven de l'any passat. A més, el regidor ha explicat que, juntament amb aquesta actuació general, s'ha aprofitat per dur a terme alguns canvis, reubicacions i reestructuracions que des de feia temps s'estava treballant amb els clubs esportius, així com la pintura que s'ha aplicat a diferents espais esportius durant les últimes setmanes.
I per fer honor a en Marc Clapés, que ahir va entrevistar al Matí Capital a la Neus Mar, hem seleccionat la seva sintonia. Doncs, després de que s'anunciés la participació de Neus Mar a la cantada d'Havaneres d'enguany, que serà el proper dissabte 10 de juny, al juliol, a la seva participació a Cantada d'Havaneres d'enguany, on per cert es van exaurir les entrades en només un dia. Marc, què et va explicar la Neus?
Hola, què tal? Bon dia. Doncs mira, la Neus ens va explicar que estava un cop més molt entusiasmada per participar a la cantada, que enguany té com a particularitat que se celebren els 500 anys d'història de l'Havana. Li vam preguntar si notaríem algun canvi en el repertori de la cantada i ens va dir això.
El repertori ja fa temps que està escollit i sí que és un tema que quan me vaig assabentar d'això vaig pensar doncs, que potser estaria bé fer algun tema cubà i bueno, ho estem remirant.
Per altra banda, el 10 de juny estarà al Teatre Municipal de Palafrugell amb el seu espectacle Íntimament Llac i també ens en va donar uns detalls.
A part de la part musical hi ha la Montse Canals de la companyia Les Boles de Sal, que és una ballarina contemporània i des del seu llenguatge de la dansa doncs vesteix també algunes de les cançons de Llac. A part hi ha una mica de posada en escena, alguns elements estètics que fan que tot sigui, jo penso, molt atractiu i molt emotiu.
La cantant té per endavant uns mesos on anirà oferint diferents actuacions a la comarca i, de fet, també la podran veure a Palamós, entre d'altres poblacions.
Gràcies, Marc. Una pausa i tornem.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
És divendres 31 de maig, és moment d'acabar la setmana, encara que hi ha unes quantes hores laborals, però abans d'això farem una breu pausa amb opinió, sé que al Marc li agrada aquest comentari, pausa d'opinió, amb la Rosa Regàs. Escoltem-la.
El valor de la protesta. Sembla que ara sí que arriba la calor. Ha trigat tant, i encara s'ha de veure si de debò arriba aquest cap de setmana, com diuen els entesos de les diverses televisions, i l'hem desitjat tant als que sempre ens queixem de fred, que se m'ha acudit pensar que la natura ha fet una pausa en les venjances a què ens té acostumats per protestar contra el nostre mal cap i el tracte ignominiós que li dediquem, que ha tingut el detall d'enredar-hi la primavera fins que haguessin passat les eleccions. No fos cas que amb tanta gent que no es perd la platja per res del món, ni se'ls hagués passat pel cap anar a votar. En canvi, amb aquests dies plujosos i ennuvolats que semblava que no s'acabarien mai, potser se sentirien compromesos i anirien a votar. Tot i així, no s'han aconseguit multituds, menys que en les darreres eleccions, les de fa un mes. Cansament d'haver anat a votar tan seguit, com deien els famosos de la televisió interpretant els moviments socials a la seva manera. Potser sí que la gent li cansa anar a votar, però em costa de creure-ho. Jo més aviat penso que més o menys, excepte els que votaven el PP, que ja no sabien què pensar, la gran majoria confiaven que es mantindria la tendència i preveien el que passaria als seus com si anessin una mica més sobre segur. Però el que no sabíem és que tanta gent va haver de fer cues de metres i d'hores per poder enviar el seu vot per correu, que no sempre ho van aconseguir, perquè Correus, com és habitual, no va funcionar ni al nivell que s'esperava ni amb l'agilitat i eficàcia necessàries. I sobretot no tenien ni idea que creixerien tant els, diguem-ne, errors que se'ns estan descobrint els darrers dies, que en molts casos han fet perdre llocs i càrrecs als que ja donaven la partida per guanyada. És vergonyós que aquestes coses tan elementals passin en el nostre país. I sembla que ens deixen tan indiferents com aquells escàndols que vàrem descobrir no fa gaire, de quantitats de manipulacions d'informacions aconseguides il·legalment per part dels més alts estaments de l'anterior govern de dretes. I com sempre, no passa res, ni passarà res, ni es descobrirà si ha sigut ineficàcia ni d'aquí, ni si han sigut trampes ni d'aquí. Ens hem acostumat tant a ser com som que ja hem perdut el sentit crític, sigui de lo que fan els altres, sigui de lo nostre. Ni en parlem ni procurem arreglar-ho. I el que és pitjor, que els pocs que protesten i fan els possibles per posar-hi remei, no se'ls fa cap cas. Més aviat se'ls diu que el que volen és complicar les coses tan senzilles com que els resultats de les eleccions s'hagin manipulat. Si és cert, com deia Ada Colau, que no hi ha polítiques petites, també ho és que no hi ha protestes inútils, per més que els conservadors es confonguin amb el desordre social i familiar, perquè el valor de la protesta és sempre un compromís amb la vida.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Cinc minuts i ens situem a 9:15 del matí. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, confirma que Junts per Catalunya no tindrà grup propi al Congrés. La mesa accepta una nova petició d'Esquerra Republicana que registra el grup sense Oriol Junqueras. Alba Legiré.
Una petición que ha sido rechazada por la mesa del Congreso por las siguientes razones. No cumplen el requisito de estar compuestos por 15 diputados, ni alternativamente tampoco cumplen con tener el 15% de los votos en las circunscripciones en las que se han presentado. Los diputados de Junts per Catalunya, junto con los de EH Bildu, han solicitado también que se amplíe el plazo para constituir grupo alegando inseguridad jurídica motivada por la suspensión de 3 diputados. La mesa ha rechazado también esta petición de ampliación del plazo porque se ha valorado que no ha existido tal inseguridad jurídica.
Pel que fa a Esquerra Republicana, la mesa ha acceptat un nou escrit on el partit exclou, tal com els demanaven, Oriol Junqueras per estar suspès. Per tant, el grup republicà tindrà 14 representants.
La Junta de Tractament de Brians deixarà sortir Oriol Pujol en semillibertat, tot i la revocació del tercer grau. El reglament penitenciari permet que un pres en segon grau tingui sortides diàries laborals i de voluntariat social.
Això es podrà fer per l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, que permet certa flexibilització en el règim ordinari, l'anomenat segon grau. Pujol sortirà cada dia a partir de dilluns que ve per anar a treballar i per fer voluntariat social. Gairebé igual que si estigués en tercer grau, excepte que els caps de setmana els haurà de passar a presó. L'acord, segons el departament, ha tingut en compte la interlocutòria del jutjat de vigilància penitenciària, que assenyalava que factors com ara la primària delictiva, el reconeixement del delicte, la satisfacció de les penes de multa o el baix risc de reincidència d'un intern es poden tenir en compte igualment.
L'Eurocambra suspèn l'acreditació provisional dels electes de l'Estat per evitar problemes polítics a Espanya. Antonio Tajani accepta la petició del Partit Popular, Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciutadans per garantir un tractament just i equitatiu dels escollits en les eleccions europees del 26 de maig.
El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha acceptat així la petició que havien fet el PP, PSOE i Ciutadans, en què demanaven no concedir aquesta acreditació fins que l'Estat espanyol comuniqui oficialment la llista d'eurodiputats, després que la institució impedís als electes de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont i Toni Comín, accedir per fer aquests tràmits. Segons Tajani, l'Eurocambra sempre ha concedit aquestes facilitats provisionalment a partir de la informació no oficial provinent dels estats membre. Tot i això, afirma que l'acreditació només esdevé definitiva quan les autoritats nacionals notifiquen al Parlament Europeu la llista dels membres electes.
Gràcies, Alba Legide. Aquest cap de setmana arriba l'Indi Lletres, la fira editorials de llibres independents que es fa a la Bisbal d'Empordà, i a Ràdio Capital en som molt fans. Per això avui parlem amb un dels seus impulsors, en Xavi Cortadellas. Bon dia, senyor Cortadellas.
Bon dia, bon dia.
Doncs primer fem un repàs. Tot llest? Quan obriu les portes? Senyor Cortadellas?
Digueu-me?
Sí, està tot llest?
Quan tot preparat, sí.
I quan obriu les portes a l'Indi Lletres?
Sí, tot està preparat. Tot està preparat. Això vol dir que avui a la tarda fem el muntatge de tots els estants, perquè hi haurà 24 editorials, això vol dir 5 més que l'any passat, hi haurà un parell de llibreries de la Bisbal. Bé, en total, entre els estants de l'Ajuntament i els estants de les editorials i els estants de les llibreries, hi haurà uns 29 estants, em sembla, si no m'equivoco, i també durant tot el dissabte i tot el diumenge hi haurà uns 35 actes.
I tots aquests estancs on estan repartits pel municipi?
A la plaça del Castell de la Bisbal. I els actes es faran en el castell. L'any passat ja el vam utilitzar, no tant com hauríem volgut, perquè havia programat altres coses, però aquest any ja el castell estarà a disposició d'Indi Lletres i dels actes que hi farem.
Dels actes que heu fet, un dels plats forts és la presència de l'holandès Gerbrand Baker. Segur que hi ha molta gent que no el coneix. Ens en pots fer una breu biografia i per què es fa tanta il·lusió que vingui?
Sí, ell va ser Premi Llibreter l'any 2012. Em sembla que era el 2012. Nosaltres l'havíem llegit a dalt està tot tranquil. Però també el premi li van donar amb un altre llibre que es diu Les pereres fan la flor blanca. És un autor que ha traduït l'editorial Raig Verd i té 4 llibres traduïts al català, l'últim que han traduït a juny. Bé, és un autor que ha tingut bastant de ressò i que, en fi, nosaltres la idea de la beca Indi Lletres és premiar un editorial que hagi traduït algun autor, diguem-ne no català, a la nostra llengua. I això és una de les novetats d'enguany. L'altra novetat és el premi.
Sí, exacte. Això li volia preguntar, qui va ser l'escriptora Llucia Tacañá?
Bé, la Llucia Tacañá va ser una escriptora que va néixer a la Bisbal. Segurament és l'escriptora més important de la ciutat, l'escriptor, més important que hi ha com mai a la Bisbal.
Escriptor o escriptor?
Sí, sí, vull dir, comptant-hi els escriptors que...
Ah, vale, vale.
Va ser la primera dona en tot Catalunya. Ella va ser periodista, va estudiar dret, va estudiar magisteri, havia nascut el 1900, i va ser la primera dona en tot, que va tenir una secció diària a la Veu de Catalunya abans de la guerra, que era un dels diaris més importants, sobre la dona. Llavors és una feminista, esclar que ha vist amb molts ulls d'avui, doncs en molts aspectes és conservadora, pensant que era de la Lliga, però pel seu temps era una dona molt i molt avançada. Però, a més, és que escrivia molt bé. Segurament hi haurà gent que se'n recordarà perquè el seu llibre més conegut és L'Etern Femení, que ara és un llibre que en molts aspectes no s'aguanta. Un altre, hi ha molts aspectes que no podem estar d'acord, però que pel seu temps està molt i molt bé, i sobretot molt i molt ben escrit. Un pròleg que va fer Josep Maria de Sagarra, i hem de pensar que la Llucia Tacañá, L'Etern Femení, va fer 11 edicions. Això segons va escriure en un article el president Quim Torra, quan encara no era el president. Vull dir que és una dona molt important pel seu temps, i se la situa en el seu context.
I aleshores heu decidit crear un nou premi en honor a ella, el Premi Llucia Tacañá. Aquest premi a qui s'atorgarà? Què espereu donar? A gent crítica de periodisme, perquè va ser escriptora de la Veu de Catalunya. Cap a on anirà enfocat el premi?
Bé, el premi serà un premi de crítica literària. O sigui, en aquests moments ja ho tenim decidit, que passa que la notícia es queda desembarcada fins demà. La idea és fomentar la crítica literària, escrita o digital, però perquè ara és un gènere que està una mica en crisi, perquè malauradament els mitjans de comunicació doncs tendeixen a reduir les places que es dediquen a la literatura. Llavors, hem triat la persona que ha guanyat entre una cinquantena de crítiques que hem escollit entre els membres del jurat. Durant l'any, diguem-ne, del juliol del 2018 fins avui, o fins aquesta setmana, vaja.
I parlant de l'Indie Lletres, canviant del Premi Llucia Tacañá a l'Indie Lletres en general, quina capacitat de creixement té l'acte? Però no us agradaria tirar l'any que ve? Aquest any heu incorporat un nou premi? Us agradaria incorporar novetats de cara a l'edició del 2020?
Sí. Per això, ara tot just n'hem començat a parlar. Clar, estem pendents de com anirà aquest any. Nosaltres és el segon any, de fet. Esperem, l'any passat va anar molt bé. Esperem que aquest any sigui la consolidació. De fet, ja estem més contents. De moment hem tingut molt més ressò a tots nivells, des dels mitjans de comunicació. I una de les idees, però segur que n'hi haurà moltes d'altres, però tot i que n'hem començat a parlar, una de les idees és fer un Indie Lletres jove. Però això és una cosa que ara m'he avançat, perquè n'hem de parlar entre nosaltres.
I què vol dir Indie Lletres jove?
Bueno, els llibres, no és veritat que la joventut no llegeixi, hi ha joves que llegeixen molt, però sí que és veritat que nosaltres també hem d'incidir perquè la gent jove doncs no abandonin la lectura.
No serà un premi pels joves escriptors, sinó un premi pels escriptors adults que escriuen per joves.
És que d'això no hauríem de concretar-ho, Vull dir, no hauríem de parlar, i ara, diguem-ne, no és el moment. I ara tots estem bolcats amb l'edició d'Indiretres d'enguany. Nosaltres som un equip format per 8 persones. En aquests moments, aquest any, a més, hem incorporat un equip de voluntaris, alguns dels quals potser s'incorporaran a Indiretres l'any vinent. Bé, en fi, que comptem amb el suport de l'Ajuntament de la Bisbal, de diferents entitats bisbalenques, de...
Doncs, senyor Cortadell és un dels impulsors de l'Indi Lletres, la fira d'editorials de llibres independents. Moltes gràcies per atendre la trucada del Supermatí de Ràdio Capital.
Moltes gràcies a vosaltres i per descomptat que us convido a venir tot el dissabte 1 de juny i tot el diumenge 2 de juny a la plaça del Castell.
Doncs demà i demà passat, Indi Lletres, a la Bisbal d'Empordà. Que vagi bé.
Moltes gràcies. Bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui és divendres, els divendres toca secció i busquem la sintonia ara mateix. I avui és Doncs és divendres, 31 de maig, últim dia del mes. Albert Aparicio, bon dia. Tot i que t'haguem saludat abans.
Hola, bon dia. Com anem?
Bé, doncs avui a la meteorologia de l'Empordà parlarem d'un fenomen de temps local característic de l'Empordà. Jo, sense llegir el guió, ja dic que és la tramuntana? O no?
No. Aquesta, la tramuntana és molt característica de l'Empordà, però en parlem d'un altre menys conegut. Aviam si et sona, és el refrontall.
Doncs
t'has
no.
sentit a parlar?
Gens.
Val. No anaves mal encaminat perquè també parlem de vents. El refrontall no és pròpiament una direcció de vent, però sí que és un fenomen que sobretot passa a la zona costanera i en parla molt, per exemple, l'observador de l'Estartit, en Josep Pasqual, i consisteix en un canvi en la direcció del vent. Primer entra vent de component sud, que acostuma a ser suau i temperatures més càlides, i després passa a component nord, primer passant a nord-est i nord, que el component de nord, o com podria ser una tramuntana o un gregal, és més fresc i acostuma a portar una baixada de la temperatura. Llavors el que passa és que en pocs minuts tenim aquest canvi de vent que pot ser una mica com a ràfegues, a batzegades, s'encalma de seguida i acaba la situació que començava de sud bufant de nord.
I clar, a quina època de l'any es produeix el refrontall?
Doncs el refrontall no té època de l'any, podríem dir. Es produeix en tot l'any.
Així, sí, resumidament sí. Ràpid, no?
Sí, resumidament és que pot passar en qualsevol moment de l'any. Però sí que és cert, perquè de fet estem parlant d'un canvi de vent, i aquest canvi de vent pot passar en qualsevol mes o estació. Però el podem notar més en la primavera, perquè a la primavera és quan podem tenir un aire que vingui més càlid del sud, que ja ens faci dir, ostres, està molt bé, agradable aquest airet, i després ràpidament girar a nord i baixar molt, molt bruscament la temperatura. De fet, el mes passat el mateix Josep Pasqual a l'Estartit va informar que hi va haver un canvi d'aquests de vent, de sud a nord-est, i la temperatura en 10 minuts va baixar 10 graus. Per tant, espectacular. La gent que en aquell moment anava pel carrer va trobar a faltar la jaqueta.
I tant, perquè baixar 10 graus en 10 minuts és bastant. I canviant de tema i canviant de temperatures, també, ara que ja tenim dies més càlids, això ja m'agrada més a mi, de fet, ja comença el juny demà, podrem anar ja aquest cap de setmana a la platja? És potser una mica massa agosarat.
Doncs pel que fa al sol, la temperatura al migdia serà molt agradable. La gent, segurament veurem imatges que ja es van produir ahir d'alguns valents ja anant... Bueno, parar el sol, això serà una activitat agradable, parar el sol. El que sí que hem de comentar és que serà de valents atrevir-se a banyar. Doncs la temperatura de l'aigua del mar està a 16 graus, per tant, fresca, fresca.
Sí, aleshores jo no seré un d'aquests que es banyi. Jo potser em passo el dissabte tombat prenent el sol, però no em banyaré.
I és l'opció majoritària.
Sí, segurament, perquè aquests 16 graus suposo que són normals per ara o no, perquè ja entre que ara fa fred, ara fa calor, ahir feia fred, avui fa calor i demà no sé quin temps farà.
Sí.
És normal o no?
Doncs sí, diguem que és normal, encara no hem començat juny, demà començarà juny, no? Avui acabem el mes de maig i tenim aquests 16 graus que són normals, fins i tot una mica lleugerament per sota de la mitjana, no? Repassem, per exemple, l'Estartit, es mesura la temperatura del mar a diferents fondàries i trobem que fins als 20 metres de fondària tenim anomalies negatives, és a dir, la temperatura es troba lleugerament per sota del que correspondria a la mitjana climàtica. Per exemple, a 5 metres de fondària estem gairebé a un grau per sota del que tocaria. Tot i així, a la zona més superficial, la diferència és només de mig grau per sota del que tocaria, per tant, valors força, força normals per aquesta època de l'any. Cal dir que ja comença a escalfar-se el mar, perquè si mirem a diferents profunditats, a 80 metres, 50 metres o 60 metres de profunditat, ja trobem com s'està escalfant la temperatura de l'aigua del mar, amb valors ja sí típics o fins i tot una mica més elevats per l'època de l'any. La transparència, que també acostuma a millorar a mesura que ens acostem a l'estiu, també està millorant, amb 13 metres de transparència és el que es pot divisar a les nostres costes.
Està malament. Sí. I ja que hi som, t'atreviries a fer-me un pronòstic del mar que farà aquest cap de setmana?
Pronòstic del mar? Doncs força així a pelo, eh?
Home, ets l'home del temps, entenem que més que a pelo alguna idea tens.
Sí. Realment estem en una zona anticiclònica, llavors això ens ha de portar a que el mar estarà bastant tranquil. Sí que és cert que pot bufar alguna onada de mig metre, podem trobar, però en general, com que estem sota domini de situació anticiclònica, no hi haurà vents forts, com hem tingut aquests dies una mica de tramuntana, doncs ja no hi haurà la tramuntana aquesta, i això farà que el mar estigui força, força encalmat.
Ara que fem això, jo et recomanaria que ja impliquessis això ja en el pronòstic de cada dia, ara que comença el bon temps i la gent ja comença a sortir en barca. Així els hi facilitem una mica haver-ho de buscar el Wind Guru.
Una bona novetat, també comentar que com a novetat el Servei Meteorològic de Catalunya obre cròniques de ràdio en obert de pronòstic marítim per aquest estiu, i així que poder segurament que ens vindran molt bé.
Doncs mira, doncs amb aquesta informació acabem el divendres 31 de maig i ens veiem la setmana, ens escoltem la setmana que ve.
Molt bé, Gerard, bon cap de setmana i que vagi bé a la platja, si és que hi vas, o al mar.
Jo t'explicaré. Gràcies, Albert Aparicio. Adéu, bon divendres.
Adéu.
3 minuts per les 9 del matí, s'hi posarà en Marc Clapés, i ara anem amb l'últim repàs a les titulars del supermatí d'aquest divendres. Hem començat parlant de l'Escola Gaziel, que aquest divendres, avui al vespre, avui a la tarda més ben dit, començarà una tancada indefinida. Després demà, Verges a l'escola, Institut Escola de Verges, faran una manifestació, una protesta educativa, que hi hem pogut parlar amb una de les representants de l'institut, la senyora Irene Antolín. Ens ha explicat que hi uniran els dos centres educatius amb una cadena humana de 700 metres. Aviam si ho aconsegueixen i reivindiquen el que aconseguiran. I també les conseqüències de les eleccions a cursar. Ha passat a un error a la web, on ara el nou guanyador és Raül Iruela de Fem Poble i no pas Fem Cursar, més cursar com estava previst. I també avui les cambres de comerç de Sant Feliu, de Guíxols i de Palamós escullen candidat. Queden gairebé 40 segons per les 9 del matí i que en Marc Clapés agafi el control de so. Fem un últim repàs a la temperatura, al temps, amb l'Albert Aparicio abans que marxi de cap de setmana. Albert Aparicio, quan vulguis.
El maig s'acomiada amb un temps ja propi del juny, amb un domini de l'ambient assolellat i temperatures càlides que avui i els propers dies fregaran o fins i tot superaran els 25 graus. La situació anticiclònica, el sol i l'ambient càlid es mantindrà tot el cap de setmana.
Gràcies, avui és divendres 31 de maig, us ha parlat Gerard Escaig, i que tingueu un molt bon divendres i molt bon cap de setmana. Ens trobem dilluns a les 8. Supermatí.